Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al Nou C. Tant si heu sopat com si no, heu de saber que el Servei Català de Trànsit activa un dispositiu especial per afrontar un cap de setmana que preveu complicat a les carreteres. Des de demà fins diumenge hi ha activitat lligada al Gran Premi de MotoGP al circuit de Catalunya a Montmeló, i aquest és l'últim cap de setmana abans de l'inici del curs escolar i, per tant, cap de setmana també d'operació tornada. L'autopista AP7, la C-17 i la C-33 són les vies on es podrien acumular més problemes per circular aquest cap de setmana, ho explica la sotsdirectora del Servei Català de Trànsit, Lourdes Puigbarraca.
Aquest esdeveniment esportiu coincideix amb un cap de setmana d'alta mobilitat de vehicles. Aquest cap de setmana preveiem que és el retorn de vacances d'estiu i, per tant, serà la confluència d'aquests dos esdeveniments que, des del Servei Català del Trànsit, volem destacar aquesta alta mobilitat.
Per tot plegat, Joel Penya, Trànsit té previst mesures especials per endreçar la circulació al voltant del circuit de Montmeló. Se sumaran també a les que habitualment ja aplica en les operacions sortida.
L'objectiu és evitar grans retencions durant l'operació sortida de demà a la tarda i dissabte al matí. La previsió és que surtin de Barcelona 425.000 persones que coincidiran amb el públic dels entrenaments del Gran Premi. Sobretot, però, volen mitigar cues durant l'operació tornada de diumenge a la tarda. Trànsit preveu que se sumin les 255.000 persones que tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona i les 60.000 que hi haurà de públic al circuit de Catalunya. Tot plegat durant les hores crítiques, que seran al matí de 10 a 1 i a la tarda de 3 a 8. El director del circuit de Catalunya, Josep Lluís Santamaria, ha demanat prudència perquè, a més, hi ha possibilitat de pluja.
És important venir a veure, però molt més important és tornar a casa sa i estalvi. Serà complicat barrejar la climatologia, l'operació retorn i tota l'activitat que hi ha en el circuit aquests dies.
Les pluges poden dificultar la mobilitat més enllà del circuit. Trànsit diu que si cau un ruixat no podran desdoblar vies perquè l'aigua pot moure els cons.
A aquesta hora, per cert, el Servei Català de Trànsit informa que hi ha 15 quilòmetres de cues entre Subirats i Olèrdola, a l'Alt Penedès, en sentit nord, per un accident. I encara parlant de mobilitat, avui ha mort un ciclista de 63 anys en un accident a Sudanell, al Segrià. Pol Prats.
Ha passat a la C-230, tocada a la 1 del migdia. L'home ha impactat contra un ferro que sobresortia d'una barana de protecció d'un pont. La policia ja investiga les causes de l'accident i per què l'home ha xocat. Després del sinistre l'han atès a 3 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Amb aquestes ja són 104 les persones que han mort en accidents de trànsit des de principis d'any.
Això a la carretera, als aeroports, també serà un cap de setmana mogut. Entre avui i diumenge hi ha programats més de 4.000 vols, la majoria més de 3.700 a l'aeroport del Prat. Demà serà el dia de més trànsit. Carles Puigdemont explicarà dimarts que ve les condicions de Junts per Catalunya de cara a la investidura de Pedro Sánchez. L'expresident trencarà el seu silenci després de les eleccions del 23 de juliol. L'última vegada que li vam sentir la veu, precisament, va ser en l'entrevista que va fer el Món a RAC1 a principis de juliol des de Waterloo. Des de llavors, això sí, havia fet diverses piulades a Twitter. Avui, Adrià Santasusana també ha anunciat la compareixença dimarts que ve amb un tuit.
Carles Puigdemont diu que ara mateix no hi ha cap negociació en marxa, que no s'està negociant amb cap partit, ni amb el PSOE ni Sumar. El que reconeix l'expresident és que hi ha diàleg, converses per veure si és possible començar aquesta negociació. Per esvair qualsevol dubte, Puigdemont farà dimarts vinent una conferència des de Brussel·les en què donarà les línies mestres de la negociació, de les condicions que posarà damunt la taula per negociar. Fins ara, el que han reclamat és l'amnistia i el referèndum. Això, mentre avui Junts per Catalunya ha tancat files amb el president en una reunió a Altafulla. Allà han deixat clar que qualsevol cosa que formi part de les negociacions l'explicarà la setmana vinent Carles Puigdemont i que aquesta serà la posició del partit. En aquesta reunió també han creat un secretariat permanent del partit, que és un organisme més petit que l'executiva, per poder prendre decisions més ràpid. Junts també fa una crida a anar de forma massiva a la manifestació de l'11 de setembre de l'Assemblea Nacional Catalana.
Encara sobre aquestes negociacions, avui qui ha parlat és Íñigo Urkullu. El lehendakari demana un pacte territorial per reinterpretar la Constitució espanyola. Més detalls, Ferran Dalmau.
Urkullu diu en un article al diari El País que el País Basc, Catalunya i Galícia han de tenir més capacitat de decidir, en definitiva, més poder d'autogovern. Per fer-ho vol reinterpretar la Constitució, reinterpretar-la, no reformar-la. I és que l'endecari i dirigent del PNB vol mirar d'actualitzar, diu, la Constitució per trobar una sortida a la situació política actual i diu que totes les parts s'hi haurien de comprometre i prometre-hi lleialtat. A la Moncloa treuen ferro a la proposta d'Urkullu, diuen que és legítima i celebren que el PNB vulgui aportar el debat, però es desmarquen d'aquesta via. El PP és més radical, assegura que és una proposta per dividir entre espanyols de primera i espanyols de segona. Els populars s'allunyen així encara més del PNB després que les últimes setmanes els hagin demanat suport per una possible investidura de Feijó i els nacionalistes bascs els hi hagin tancat la porta.
Doncs bé, el govern català també es desmarca de la proposta d'Urkullu. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, diu que el govern està centrat en l'amnistia i el referèndum.
És una proposta de l'endegari, cal veure quin recorregut té. En qualsevol cas, el nostre marc de negociació està molt clar, les nostres carpetes són amnistia i autodeterminació, no ens mourem d'aquí.
Precisament sobre el referèndum, avui la Moncloa ja ha deixat clar que no el pensen acceptar. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, diu que en aquest tema no cediran. En parlava Telecinco.
Si consiguen darle un encaje constitucional, sería un sí a los independentistas.
Es que no es un sí a los independentistas. Este gobierno ha trabajado en una España mejor y queremos seguir trabajando en una España mejor, donde Cataluña y el resto de los territorios de nuestro país tengan un papel protagonista.
Pero para ustedes, ¿la celebración de un referéndum sería una España mejor?
Miren, es que el referéndum no está contemplado en la Constitución española.
I qui cada cop té més coll avall que no serà president és Alberto Núñez Feijóo. Avui el candidat del Partit Popular ha reconegut que ho té molt complicat i ha rebut els retrets d'Isabel Díaz Ayuso. L'expresidenta ha criticat que Feijóo s'hagi acostat als socialistes.
Yo creo que es hora que abramos los ojos porque la base social del Partido Socialista ha cambiado. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen.
Ayuso ho ha dit precisament davant d'Alberto Núñez Feijóo. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Roger Perciba.
Sí, Ayuso, que en teoria feia un discurs per elogiar la figura de Feijóo i ha acabat definint d'ingènua la seva proposta de pacte amb els socialistes. Ayuso ho deia en el context d'unes dures crítiques al Partit Socialista. Per la presidenta madrilenya no es pot pactar amb el PSOE perquè ha perdut els seus ideals fundacionals i vol convertir Espanya en una república federal, laica i plurinacional.
La llamada vieja guardia del PSOE es maltratada, no tiene nada que hacer. Han fabricado un monstruo que ya no responde a su dueño, a su creador.
Després d'Ayuso ha parlat Núñez Feijóo, que sembla voler baixar el suflé i preparar el terreny per una investidura fallida.
Quizás este proceso de investidura no me lleva a la presidencia, pero en política lo importante no es el presidente del gobierno después de perder. En política lo importante es, después de ganar, servir a tu país en el lugar que te toque.
Feijóo diu que el PSOE ha deixat de ser un partit d'estat que busca enfrontar, dividir i fomentar les diferències entre els espanyols.
Mentrestant, el PSOE i Esquerra Republicana estan negociant ja la reforma del reglament del Congrés perquè es pugui parlar català a la cambra. Els dos partits ja s'han intercanviat esborranys per aconseguir que no hi hagi cap buit legal que pugui tombar la proposta.
A hores d'ara, el reglament del Congrés no prohibeix que es pugui parlar català, però tampoc ho permet explícitament. Per això la proposta de reforma passa perquè estigui clarament permès, per escrit, que a la cambra s'hi pot parlar qualsevol de les llengües cooficials. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha confirmat que ja estan treballant.
Desde luego esperamos que próximamente y lo que se tarde en llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios para garantizar que en el Congreso de los Diputados se podrán utilizar también las lenguas cooficiales, porque tan español es el castellano como el catalán, como el gallego, como el euskera, y por eso el gobierno de España defiende a las lenguas españolas, es decir, al castellano, al catalán, al gallego, al euskera.
Fons de la negociació expliquen a RAC1 que si tot acaba anant bé, la reforma es podria aprovar per la via ràpida i està a punt pels primers plens de la legislatura.
Les 9 i 9, un minut de publicitat i tornem.
No ho sé, amb Montse Martí.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Les 9 i 10, Rosa Peral intenta aturar l'estrena de la sèrie de Netflix sobre el crim de la Guàrdia Urbana. L'exagent condemnada pel crim ha demanat a un jutjat de Barcelona que en paralitzi l'estrena, prevista per la setmana que ve, perquè pot vulnerar, diu, el seu dret a l'honor. En té més detalls, Benet Íñigo.
És una de les produccions més esperades per l'inici de curs a la plataforma. Sota el títol El cos en flames, Úrsula Corberó interpreta Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó, i Quim Gutiérrez és Albert López, el seu còmplice, condemnat a 20 anys. Però l'exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona no li fa cap gràcia i ha demanat mesures cautelars. La decisió la prendrà el jutjat de Barcelona. De moment, el jutge ha preguntat a la fiscalia què en pensa de tot plegat i després respondrà a les dues peticions. D'una banda, si atura l'estrena. De l'altra, si permet a Peral veure la sèrie abans que s'obri al públic per si creu que vulnera el seu dret a l'honor o el de les seves filles. Curiosament, Netflix, contra qui es dirigeix aquesta demanda, també preveu estrenar el dia 8 de setembre un documental sobre el cas on per primera vegada Rosa Peral concedeix una entrevista després del judici.
Gràcies, Benet. D'aquí uns minuts parlarem d'aquest dret a l'honor i de les possibilitats que la petició de Peral tiri endavant amb el vicepresident de Dret de Propietat Intel·lectual i Drets d'Imatge del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Més coses, finalment, no hi haurà canvis en la selectivitat aquest curs. La nova selectivitat s'ajorna un any. El nou model que ha de basar les proves en competències en lloc de la memòria es farà per primera vegada el 2025.
El govern espanyol ho ha comunicat a les autonomies i als responsables de les universitats en una reunió virtual aquest matí. El nou model es va aprovar al febrer, però ja s'intuïa que tornaria a la nevera amb la convocatòria d'eleccions generals. Ara, un informe jurídic apunta que un govern en funcions ha de paralitzar iniciatives com aquesta que no siguin d'extrema urgència. I per no crear incertesa durant el curs sobre com serà la prova final, el Ministeri aposta per mantenir l'actual model un any més. Des de la Generalitat s'hi recorden que, sense canviar el model de prova, sí que actualitzaran el contingut per adaptar-lo al currículum dels alumnes que faran les PAU. Són els primers que acabaran el segon de batxillerat amb la secundària prevista a la llei CELA.
I un apunt en l'àmbit internacional. El govern d'Islàndia ha anunciat que a partir de demà tornarà a permetre la caça de balenes. Ho ha fet després d'una aturada de 2 mesos. La balena que es caça al país és el rorqual comú, que actualment està en perill d'extinció. El govern diu que la finalitat de la caça de balenes és estrictament científica. Els altres països que encara permeten aquesta pràctica són Noruega i el Japó. Obrim plana cultural. El glamour de Ferrari inunda la segona nit del Festival de Cinema de Venècia. Michael Mann, director de L'últim dels Mohicans, presenta aquest vespre Ferrari, una de les pel·lícules més esperades d'aquesta edició. El protagonista és Adam Driver, que és una de les poques estrelles de Hollywood que es veurà aquests dies pel festival. Enviada especial de RAC1 a Venècia, Maria Cusó, bona nit.
Bona nit. Driver ha pogut formar part de la promoció de la pel·lícula perquè es tracta d'una producció independent, una de les excepcions que permet l'acord de vaga. De fet, l'actor ha fet seves les reivindicacions del sindicat i ha assegurat que venir a Venècia avui és també una manera de protestar.
Estic aquí precisament per això, per donar suport a la vaga i mostrar la meva solidaritat donant la cara i demostrant que les condicions de feina realment depenen d'amb qui estàs treballant. Per això era especialment important presentar aquesta pel·lícula independent aquí i donar suport al meu sindicat seguint l'acord intern de vaga. The interim
agreement. A la pel·lícula, Driver dona vida a Enzo Ferrari, el creador de l'imperi automobilístic italià en un dels anys més complicats de la seva vida. Penélope Cruz, que no ha vingut a Venècia per motius personals, interpreta la seva dona Laura en una actuació digna de premi.
I avui es dona el tret de sortida del Festival Acústica de Figueres i al cartell no podia faltar la banda sonora en català de l'estiu. Detalls. Crec que t'he trobat a faltar si encara no m'he canviat la foto. També Julieta. Crec que t'he trobat a faltar. Figa Flowers. I Musca.
Y es que baby, siempre sigo yo a la loca. También la que sonreía pero estaba rota.
Tots quatre formen la banda del Pati i, tot i que han trepitjat més de mig Catalunya aquest estiu, encara no havien coincidit tots quatre en el mateix festival. El director Xavi Pasqual ha explicat a RAC1 que l'acústica sempre ha estat al peu del canó de la música catalana.
Vam començar amb la finalització del pop-rock català, de Manels, d'Amics de les Arts. Per aquí al mig es va creuar l'escena de les trompetes, amb moques grasses, búhos, xarango, catarres. I ara hi ha una nova generació de músics molt joves que tenen coses a dir.
Els plats forts d'avui són búhos i un doble concert dels finalistes del programa Eufòria. I pel que fa als esports, gairebé tot el protagonisme del dia recau en el sorteig de la fase de grups de la Champions. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Montse Martí.
El Barça ha tingut sort i jugarà el grup més assequible de les últimes temporades.
Exacte, grup compartit amb el Porto, el Shakhtar Donetsk i l'Anvers. Els portuguesos van ser segons a la Lliga i aquest estiu han fitxat l'ex-blaugrana Nico González. Els ucraïnesos no poden jugar al seu país per la invasió russa i disputaran els partits com a locals a Hamburg. I per últim, els belgues debuten a la màxima competició continental i els entrena l'ex blaugrana Marc Van Bommel. El representant del Barça al sorteig, Joan Puig, directiu responsable, Joan Soler, perdó, directiu responsable del futbol formatiu i membre de la comissió esportiva, ha fet aquesta valoració del sorteig.
Venim de dos anys de sorteig complicats per l'entitat dels equips. Aquest any, bueno, màxim respecte, torno a dir, al rival, però bueno, al final és... Ens genera molta il·lusió poder passar a la fase de grups per tornar a ficar el Barça on és.
Passar a la fase de grups, que és el que no ha fet el Barça a la Champions les dues últimes temporades. Tot i el poc cartell del rival, Soler no està amoïnat per una hipotètica baixa assistència d'aficionats a Montjuïc.
No veig un problema amb Montjuïc. L'aficionat del Barça té moltes ganes de veure el Barça on li toca estar. Al final és a dalt de tot d'Europa. Vull dir, no, aquests dos partits que han passat a Montjuïc al final són en vacances, calors. Vull dir, no, l'aficionat respondrà perquè al final som així.
El calendari complet amb horaris i dates dels partits no se sabrà fins dissabte pels vols del migdia.
I en aquest sorteig hi ha hagut més protagonisme a Blaugrana i Tana Bonmatí ha rebut el premi a millor jugador de la temporada passada.
Correcte, campiona de Lliga i de Champions, entre d'altres títols amb el Barça, i del Mundial amb la selecció espanyola. Agraït el premi i ha dirigit aquest discurs des de l'escenari.
No están siendo unos momentos muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto, así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Aitana, millor jugadora, Erling Haaland, millor jugador, i Pep Guardiola, millor entrenador.
I què més destaques del sorteig, Miquel?
Doncs mira, els grups dels equips de la Lliga Espanyola: Madrid, Nàpols, Braga i Unión Berlín, Sevilla, Arsenal, PSV, Eindhoven i Lens, i Atlètic de Madrid, Feyenoord, Lazio i Celtic de Glasgow. El grup de la mort, atenció, París Saint-Germain, Borussia Dortmund, i a més d'això, el Milan i el Newcastle.
Déu-n'hi-do, gràcies, Agut.
Adéu, Martí.
Esperas.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Tu exmarido?
Me has querido joder, pero bien.
Ho hem explicat. Rosa Peral, l'exagent condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, ha demanat a la justícia que paralitzi l'estrena a Netflix d'aquesta sèrie inspirada en el cas El Cuerpo en Llamas. S'ha d'estrenar el 8 de setembre i Rosa Peral considera que podria atemptar contra el seu dret a l'honor. A aquesta hora, al No Ho Sé, ens volem aturar un moment a parlar sobre el dret a l'honor i l'equilibri complicat en els biòpics, sèries o pel·lis basades en fets reals, entre la llibertat de la informació, la llibertat creativa i el dret a l'honor. En parlem amb el vicepresident de Dret de Propietat Intel·lectual i Drets d'Imatge del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Gerard De Lucas. Bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
Aviam, Rosa Peral, té opcions reals de paralitzar l'estrena de la sèrie?
Doncs penso que no, perquè com molt bé has dit tu a la introducció, estem parlant d'una ficció i quan estem dins del marge de la ficció, l'àmbit de l'expressió i de la llibertat d'expressió és molt més ampli que si es tractés d'un documental, com ja hi ha hagut en aquest cas, per exemple, de Crims, o el mateix documental que s'estrenarà a Netflix el mateix dia. És a dir, ha de prevaldre la llibertat d'expressió, la llibertat creativa, respecte a si es tractés d'un documental o d'un llibre, per exemple.
Quins elements concrets poden fer decantar la balança, diguem-ne, a favor de Netflix i que la justícia decideixi donar llum verda a l'estrena d'aquesta sèrie?
Com dèiem abans, el fet de que sigui una ficció inspirada en fets reals però que no està reproduint el que ha passat estrictament, que hi hagi uns actors, per exemple, es poden canviar personatges, es poden guionitzar, poden succeir fets que no han passat amb la realitat, no ha de ser una reproducció fidedigna perquè es tracta d'una ficció, i segurament també quan acabi aquesta ficció darrere de cada capítol hi haurà un disclaimer dient que està inspirada en uns fets reals i de més, però que en qualsevol cas doncs, tot el que ja s'explica respon fidedignament al que va succeir.
De seguida et pregunto per aquest missatge que deies, però el fet que Rosa Peral sigui a la presó amb una sentència ferma pot ser un element decisiu perquè l'estrena pugui tirar un endavant?
No, per res. El que sí que és cert és que hi ha dues sentències condemnatòries, però aquesta persona, òbviament, conserva plenament el dret a l'honor i el dret a la intimitat, i això no tindria res a veure. Però sí que és un fet que juga en contra seu, el fet que ja s'hagin estrenat un documental a Crims, o hi hagin llibres, o el mateix documental a Netflix, inclús que ella ha participat. Llavors, si ella mateixa doncs, ha participat i ha col·laborat, i segurament hi ha un contracte amb Netflix en aquest documental, i ha exposat la seva intimitat, la seva vida, difícilment és com un acte contradictori després intentar aturar una ficció.
Uh-huh. El jutge pot tenir en compte també la popularitat de la persona en qüestió per prendre una decisió. Ara deies, ha sortit ja Rosa Peral, ha parlat en entrevistes, se l'ha pogut llegir en llibres...
Sí, aquest és un element que tens tota la raó amb el que estàs dient. A l'àmbit del dret a l'honor i de la intimitat té uns cercles, uns límits, que són més amplis o més estrets en funció de la protecció que fa la persona. O sigui, per ser una persona pública no perd el dret a la intimitat i a l'honor, però sí que en funció de que aquesta persona famosa, per exemple, estigui disposada a exposar, doncs llavors al marge del dret a l'honor i a la intimitat és més petit que si és una persona que és molt celosa de la seva privacitat i no exposa cap mena de fet de la seva vida privada.
Ara parlaves de llibres previs. El 2011, expliquem un cas que Telecinco va tirar endavant amb l'emissió d'una minissèrie biòpica també de Tita Cervera, es deia La baronessa en aquell cas. Ella va intentar aturar-ne l'emissió perquè també, com Rosa Peral deia, que no l'havia vist i temia que es vulnerés el seu dret a l'honor i a la intimitat. Finalment, però, el tribunal llavors va mirar les imatges i va considerar que no es vulnerava el dret a l'honor i va tenir en compte que el relat es basava llavors en un llibre publicat prèviament. Explico aquest cas per això que dèiem, perquè el jutge llavors va tenir en compte precisament que hi havia un llibre escrit abans, en el cas de Rosa Peral també hi ha el llibre que ha inspirat la sèrie, Solo tu me tendres, de Toni Muñoz. El jutge ho pot tenir en compte, eh?
Sí, ho pot tenir en compte i també pot tenir en compte que hi ha uns fets que estaven al sumari, és a dir, a la instrucció del jutjat penal, que estan allà reflexats i que són verídics perquè han sigut declarats provats per un tribunal. Llavors, tots aquests fets, si es reflexen a la sèrie, que torno a repetir que és ficció, doncs en qualsevol cas mai podran vulnerar el dret a la intimitat o a l'honor. Que hem de recordar que tant el dret a l'honor o a la intimitat són drets fonamentals, però no són drets absoluts. O sigui, cap dret fonamental és un dret absolut, i el dret a la llibertat d'expressió i a la creativitat també és un dret fonamental que té els seus límits i, per tant, com tu molt bé deies a la introducció, s'ha de trobar aquest balanç. Per mi, el fet que decanta posicionar-me a favor de la productora i de Netflix és que es tracta, com et deia, al començament d'una ficció i són fets ficcionats basats en fets reals. Llavors, al marge de llibertat creativa és molt ampli.
Sigui com sigui, a Netflix no és el primer cop que li passa, ja en sap, de casos com aquests. Se les va tenir, per exemple, amb ni més ni menys que amb el govern britànic per la sèrie The Crown. El govern britànic va arribar a demanar a Netflix que al principi de cada episodi, allò que deies del missatge, posés un missatge que digués que era una sèrie basada en fets reals, però que era una obra de ficció. En aquell cas no va voler posar finalment el missatge, però en aquest cas, el Cuerpo en Llamas, es podria resoldre el conflicte així?
Podria arribar-se a aquesta solució. De totes maneres, com tu bé dius, no és una cosa obligatòria, és una cosa que per prudència poden decidir fer els advocats de Netflix, però si no estigués aquesta disclaimer, igualment per mi, i no he vist la sèrie, però entenc que tractant-se d'una ficció hi ha llibertat creativa i no la podran aturar, sincerament.
Netflix té programada aquesta estrena del Cuerpo en Llamas per divendres de la setmana que ve, dia 8 de setembre. Hi ha prou marge per prendre una decisió?
Sí, jo crec que per el que tinc entès, i òbviament no tinc coneixement del cas al 100% perquè no tinc els autors del procediment, però el mateix jutge ja ha reclamat i ha dit que falta una sèrie de requisits que s'han de precisar. Un d'aquests fets serà precisar quins són els fets o les expressions que segons la demandant transgredeixen el límit al dret a l'honor i a la intimitat, perquè òbviament el que no se li pot exigir al jutge o la jutgessa en aquest cas és que es miri la sèrie fil per randa tot el cap de setmana i ella mateixa o ell mateix vagi destriant quines afirmacions o quins fets podrien no ser fidedignes al 100% respecte al que va succeir o consta el sumari del procediment penal.
N'estarem pendents, doncs, els propers dies. Gerard de Lucas, vicepresident de la secció de Dret de Propietat Intel·lectual i Drets d'Imatge del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Bona nit i moltes gràcies per ser aquest vespre al 9C de RAC1.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Recte final ja del 9C, el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Quin temps farà demà?
Doncs mira, demà serà un dia una mica invers al d'avui, perquè avui hem començat aquest últim dia del mes d'agost amb alguns ruixats matinals, no gaire extensos, però la tarda ha sigut tranquil·la, demà serà al revés, un matí tranquil, aquesta nit no s'esperen ruixats ni tempestes com les últimes darreres, i després un matí tranquil sí que la tarda vespre apareixeran xàfecs, algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu en un primer moment, però a mitja tarda també pot arribar algun ruixat, alguna tempesta a la zona més interior de les comarques de Tarragona o en un sector de la plana de Lleida provenents de l'Aragó. Una mica menys fred de bon matí o menys fresca a les comarques de Lleida i de la plana de Tarragona i de la plana de Lleida. En canvi, al migdia sumarem de 3 a 6 graus, ambient més càlid a les comarques de Girona.
I avui, últim dia d'agost, on ha passat què?
Doncs mira, dic que ha començat el dia amb alguns ruixats, amb algunes pluges, doncs de bon matí hem vist una mànega marina des d'alguns sectors del nord del Maresme, de la selva marítima, ja sabem, és com un tornado, però damunt del mar un parell de fets se n'han vist.
Gràcies, Abel.
Fins demà.
I tanquem ara sí aquest 9C d'avui que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i Marc Espejo al control tècnic, amb el comentari final que avui signa Marc Jiménez. Ell és emprenedor i juntament amb dos amics ha fet una aplicació per impulsar l'acció climàtica, Ecoviu. Mobilitzen gent per exemple, fer campanyes de neteja de plàstics a les platges. Diu que mobilitzar passa per trencar una barrera, la barrera de la indiferència.
La mobilització de persones és un procés molt poderós i molt necessari pel canvi social. I aconseguir-ho, doncs, ve donat per una combinació de motivació, de comunicació efectiva, d'un propòsit compartit. No obstant, no està exempta de desafiaments. Tenim l'apatia. Mobilitzar persones requereix trencar la barrera de la indiferència. I, a més, tenim diferències d'opinió i això pot dificultar la unió dels esforços. La manca de recursos i el temor al fracàs també són obstacles que s'han d'anar superant dia a dia. Per assolir la mobilització de les persones és essencial tenir una visió clara, connectar emocionalment amb cada persona que vulguem unir a aquest moviment. I a més, hem de mostrar com aquesta participació de cadascú pot marcar la diferència. És clara la comunicació constant i la creació d'una comunitat que estigui compromesa. I avui en dia Això ens ho permeten fer, per exemple, les xarxes socials, l'ús de la tecnologia. Ens han permès ampliar aquestes possibilitats de mobilització. Ara bé, tots sabem que això també pot generar molt soroll i molta dispersió. És crucial, doncs, fer servir aquestes eines de forma estratègica. Podem dir, doncs, que mobilitzar persones requereix molta passió, perseverança i adaptar-se a les circumstàncies que constantment són canviants. I és un procés, doncs, molt desafiador, però que té un potencial de catalitzar un canvi molt real i molt durador a la societat. Marc Jiménez Roiget.
No ho sé, amb Montse Martí.